Són les 11. El 15 de novembre li queda una hora, i al Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora, això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Eduard Fernández s'ha entregat a la figura d'Enric Marco amb cos i ànima. El resultat és una interpretació de les que probablement quedaran. I avui entrevistem l'actor que s'ha posat a la pell del català que es va fer passar per un supervivent del camp de concentració nazi de Flossenbürg. Dimecres toquen a Barcelona Alcalá Norte. La seva cançó més coneguda se li va enganxar fins i tot a la Rosalía.
¿Sabes lo típico cuando se te engancha un tema? Bueno, pues el tema dice así. Peineta pa' mi chica y un mantón. La vida cañón.
D'aquí una estona, segurament que la vida cañón se us enganxarà a vosaltres també. Conversarem amb aquesta banda de Madrid. Fa uns mesos tothom parlava de la persona que tinc avui assegut aquí a l'esquerra. És el nostre oient misteriós d'avui. Tenim ganes de tornar-li a sentir la veu i sobretot de conversar amb ell. Primer li preguntarem si ha après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit, que esperem que sí. Però després tenim moltes altres preguntes. Com a pista puc dir que ha somrigut especialment durant la previsió del temps de la Gemma Puig. Qui serà? Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, concentrem el més important de la jornada d'avui en 5 minuts amb el sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El president valencià ha demanat disculpes per la gestió de la catàstrofe al País Valencià, però ha evitat fer una autocrítica clara perquè afirma que no va ser culpa seva.
En la seva compareixença a les Corts, Carlos Mazón ha descarregat els errors al govern espanyol perquè, segons ell, no va avisar a temps ni com tocava de la dimensió de la tragèdia. El president no dimiteix i ha afegit això.
No, yo no me aferro a ningún cargo, me aferro a mi responsabilidad. Para lo bueno y para lo malo, para el acierto y para el desacierto. De verdad que creo profundamente en asumir esa responsabilidad, porque creo que no sobran manos.
Mazón ha anunciat que crearà una vicepresidència que agruparà les conselleries clau per refer la zona zero i que crearà un nou departament d'emergències i interior desvinculat de justícia. El que no sabem hores d'ara és quan executarà en concret aquests canvis i quins consellers actuals hauran de plegar.
Socialistes i Compromís voldrien que plegués ell. Han acusat Mazón de mentider, irresponsable i negligent.
Creuen que està incapacitat per continuar un minut més. El portaveu dels socialistes, Jorge Muñoz, ha anat més enllà i ha ofert a Feijó, líder popular, que destitueixi Mazón, que ells, diu, estan disposats a votar de franc un altre president del PP. Des del Catalunya Nit, el diputat de Compromís, Gerard Fullana, diputat d'aquesta formació a les Corts Valencianes, ha dit que estan disposats a estudiar-ho.
El que és cert és que Carlos Mazón no pot continuar presidint la Generalitat Valenciana. Crec que això és evident i crec que l'única persona que no s'ha donat compte és ell, no? Per tant, estem disposats a estudiar diverses fórmules que així ho permeten, no?
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'entorn de l'home que aquest matí ha mort assassinat a trets a Montgat, al Maresme.
El crim ha passat a cel obert aquest matí al carrer Ronda 8 de març. La víctima estava asseguda a la terrassa d'un bar a tocar de l'escola Jamelín. Segons fonts judicials, l'home assassinat havia treballat d'estibador al port de Barcelona i s'estudia la hipòtesi que estés relacionat amb el narcotràfic. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació i han tancat la zona per detenir l'autor o autor. autors dels fets.
10 persones han mort en un incendi en una residència de gent gran i persones amb problemes de salut mental a Vilafranca d'Ebro, a prop de Saragossa.
El foc ha començat de matinada en una habitació i s'apunta com a causa més probable la burilla d'una cigarreta. La majoria de les víctimes mortals no són d'edat avançada perquè a la zona afectada hi havia persones amb problemes de salut mental, algunes d'elles joves. Els 57 residents il·lesos han estat traslladats a un altre centre. L'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha obert un espai per atendre les famílies.
Creix l'estupor per les designacions de Donald Trump per al seu futur govern. L'última, la de Robert Kennedy Jr. com a secretari de Salut.
El nebot de l'expresident John Fitzgerald Kennedy és un conegut antivacunes i propagador de teories conspiranoiques, sobretot amb la Covid. Advocat del medi ambient, vol eliminar l'organisme regulador de l'Agència del Menjar i el Medicament. Tant el seu nomenament com el de la resta de membres del govern, alguns perfils polèmics i sense experiència en els seus àmbits, han de ser confirmats pel Senat, on els republicans, recordem-ho, tenen majoria.
I ara una que hem avançat aquí amb la Mariola Dinanès, aquí al Catalunya Nit. L'eina de disseny gràfic gratuïta Canva tindrà subtítols en català a finals d'any o a començaments del que ve.
Fins ara hi havia la traducció al català, però no pas els subtítols. Això serà possible gràcies a la intel·ligència artificial generativa. Ho ha confirmat el cap d'Europa de Canva, Jorge Bestart, al pop-up, i ho ha explicat aquí, al Catalunya Ràdio, també.
Tenemos ya casi 100 idiomas dentro de la plataforma. Recientemente hemos añadido unas 40 y pico funciones nuevas dentro de la parte de inteligencia artificial y una de ellas va a ser subtítulos. Lo que queremos ser es hiperlocal, hiperrelevante, y entonces la parte de subtítulos en el idioma local es muy importante. Con total rotundidad que sí, que estará en catalán.
Canva és l'eina de disseny gràfic més popular al món. S'utilitza molt per fer publicacions a les xarxes socials i també té un apartat educatiu amb recursos per preparar classes. Es calcula que a l'estat espanyol fan servir Canva 9.000 mestres.
Déu-n'hi-do. Moltes gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I aquest és ja el ritme esportiu, això vol dir que acaba d'entrar i també bastant esportivament. David Ubach, bona nit.
Bona nit, sí, sí, ràpidament.
Ha vingut corrent avui, eh? El jugador del Barça, Marc Casado, debuta amb la selecció espanyola absoluta. Com ha anat?
Doncs ho ha fet en la victòria per 1-2 contra Dinamarca, això un partit de la Lliga de les Nacions, i els gols del combinat de Luis de la Fuente els han marcat Oyarzabal i Ayose. Casado ha entrat al minut 68, tot substituint Subimendi, que s'ha lesionat. Dani Olmo ha jugat 68 minuts, Pedri els últims 10, i de la resta de catalans doncs, han jugat tot el partit Marco Corella i David Raya. El que dèiem, debut de Marc Casado amb la selecció espanyola absoluta, que el futbolista del Barça ha valorat així.
Sí, està clar, és un moment que tant per mi com per la meva família és molt important. Al final, el trajecte, doncs, hi ha hagut moments que no han sigut fàcils i gràcies a ells he pogut sortir d'aquests moments una miqueta més complicats i poder ara donar un bon nivell.
Amb aquesta victòria, Espanya es classifica pels quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions com a primera de grup. Avui també s'han jugat a la Lliga de les Nacions altres partits destacats, com ara l'Escòcia 1, Croàcia 0, el Portugal 5, Polònia 1, el combinat portuguès amb seleccionador català, el Balagori Robert Martínez, i també Suïssa 1, Sèrbia 1.
I a l'Eurolliga de bàsquet, males notícies per al Barça. Derrota al Palau.
Amb derrota a casa contra el París, 87-103, marcador. Doncs amb alta anotació, sense pròrroga, el París, que ha sumat la sisena victòria consecutiva i ha fet que el Barça perdi el lideratge ara en solitari a mans del Fenerbahçe. El Barça ara és cinquè en un múltiple empat amb altres equips. A la Lliga Femenina de Bàsquet aquest divendres hi ha hagut victòria de l'Uni Girona contra el Jairis de Múrcia, 89-70. Les gironines continuen líders invictes amb 6 victòries en 6 partits. I a la CB aquest dissabte tindrem un partit amb un equip català en dansa, el Manresa, que jugarà a la pista del Tenerife a 3:15.
I Peco Bagnaia, que lidera el grup de MotoGP després de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi Solidari de Barcelona.
El líder i el principal opositor al títol, Jorge Martín, també passa el tall en cinquena posició, i dels catalans n'hi ha 4 entre els 10 primers, Aleix Espargaró, Maverick Viñales i els germans Márquez. Àlex Rins és l'únic dels catalans que haurà de passar per la repesca. Han acabat. Marc Márquez ha fet les seves valoracions en aquests termes.
Com sempre, el circuit de Catalunya a patir... Des del principi, encara que sigui el circuit de casa, se m'atragant una mica i bueno, toca treballar més per intentar donar-li la volta, positiu, que estem a la Q2 ja, intentarem millorar-ho de cara a demà.
Aquest dissabte, a 11:45 del matí, la classificació per a la cursa llarga de diumenge, i a les 3 de la tarda, la cursa sprint en directe a l'Univers MotoGP, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Molt bé, doncs és un dels temes que... una de les activitats esportives importants del cap de setmana. Què més hi afegim a l'agenda?
Doncs, per exemple, el clàssic de la Lliga Femenina de Futbol entre el Real Madrid i el Barça a partir de les 8 del vespre, amb transmissió a la TDG de Catalunya Ràdio des de mitja hora abans. El Barça és líder amb 5 punts més que les blanques, que són les seves perseguidores a la classificació. I aquest serà el primer clàssic per a l'entrenador blaugrana, Pere Romeu.
Com a entrenador tinc aquesta tranquil·litat d'intentar viure les coses no al 100% per no distorsionar una mica la meva visió de les coses. Llavors intentaré estar el més tranquil possible aquest partit. Però sabem que és una il·lusió especial perquè un clàssic no juga cada dia i té una importància molt, molt alta aquest partit.
I de la resta de l'agenda també destaquem que en futbol mateix hi haurà un clàssic demne del futbol català de casa nostra a la segona divisió de la Federació Espanyola, un derbi. Arribarà diumenge a les 6 de la tarda entre l'Europa i el Sant Andreu, el que seria la vila contra el poble, com s'anomena aquest derbi, serà a les 6 de la tarda al Nou Sardenya.
Molt bé, doncs moltes gràcies, David Ouach, que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
I molta cosa, eh?
Sí, sempre venen farcits els caps de setmana, tot i que no hi ha lliga masculina de futbol a primera, però la resta de gent ben atapeïda.
Que el gaudeixis.
Igualment.
Són les 10 i 11 minuts des de dilluns, que tenim a dos peixos sota l'aigua. Un porta paraigua i es diuen alguna cosa o algú comenta alguna cosa. No sé si són els mateixos peixos, però tot això és obra del nostre ninotaire, el Jaume Capdevila. Bona nit, Jaume.
Molt bona nit.
A veure, vinyeta del cap que hem de completar, sí. Quines propostes ens envia la gent?
Aquests dies va tot d'aigua, no?
Sí.
Va d'aigua i tot i que la setmana passada doncs, l'aigua ha estat una tragèdia, doncs segueix sent cosa d'actualitat. Tenim aquesta setmana propostes molt divertides. A mi m'ha costat moltíssim decidir-me quina és la que m'agradava més, perquè n'hi havia moltes que em feien gràcia.
I al final...
Hi ha, per exemple, la Vicky,
sí
que ens proposa... relacionada amb l'actualitat, no? Que un dels peixos diu, he vist l'alerta de pluges i he agafat el paraigües. No? Sí. Aquest podria ser un. O la Teresa Vila, no? Que ens proposa, oi, no sé què em passa, vaig amb el paraigües però m'estic mullant igual.
Clar.
Però em quedo amb la de la Mercè Manyà, que és això, ens diu, no em volia mullar i he agafat el paraigües.
Molt bé, doncs la Mercè Manyà, que té un regalàs, una vinyeta signada pel cap, però completada per ella mateixa. Moltíssimes gràcies, Jaume, que tinguis molt bon cap de setmana.
Moltes gràcies, bon cap de setmana.
Una abraçada. Fem ara una pausa molt ràpida i quan tornem, Eduard Fernández.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpaddle.com.
Aquest és el Fiat Professional Doblo amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'm les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda diumenge 1 de desembre el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
Catalunya nit.
Enric, ¿estuviste en Flossenburg?
Otra vez con eso, por favor, se ha dicho mil veces.
¿Puedes aportar pruebas, pruebas reales de que estuviste en Flossenburg?
Rosenburg.
¿Qué sí, cojones? Perdona, pero no sé cómo decirlo. Esto es una cosa y derribo, me parece a mí.
Qui ens estigui escoltant ara mateix i hagi vist la pel·lícula, crec que és impossible que no us passi el mateix que m'està passant a mi, i és treure's el barret davant de l'actuació d'Eduard Fernández a Marcos, la pel·lícula dirigida per Aitor Arregui i John Garaño, que explica la història del català que es va inventar la seva pròpia vida i ho va fer amb tanta dedicació i persistència que va arribar a dirigir la Miquel de Mauthausen durant molts anys. És una sort tenir aquí al Catalunya Nit avui a l'Eduard Fernández. Benvingut.
Hola, què hi ha? Bona nit.
No sé si això t'ho prendràs bé o no, però deixa'm dir que tu i el Marco teniu una cosa en comú que sou capaços de fer-nos-ho creure tot.
Està molt bé, està molt bé. Està molt bé. El Marco, sens dubte, ho va fer, ell a la vida i jo a la professió.
Sí, la
que
teva...
Que són dues coses diferents.
Exacte, això sí, t'anava a dir, que això és el que us diferència, perquè sí, la teva, sabem les cartes que hi ha,
sí,
en canvi ell les tenia bastant marcades. No sé si quan et va arribar la proposta ja vas veure claríssim que això s'havia de fer.
Sí. El que costa la meva professió, el més difícil, és tenir un molt bon guió, molt bons directors i molt bon paper. Si coincideixen aquestes tres coses, digues que sí. Això és el que vaig fer, i després vaig pensar, no sé com ho faré. També amb això intervé l'edat, els anys de professió i de vida que van junts. I ho tenia clar. La veritat és que no em vaig espantar. Si fos molt més jove, m'hagués espantat molt, m'hagués entrat amb nervis, aquestes coses. Aquí no, era només anar treballant, veure com ho fem. M'ho van dir molt de temps abans, molt, no recordo quants mesos, però molts. I vam anar treballant a poc a poc, ens vam anar reunint. Recordo que vam venir aquí a Barcelona una vegada, anàvem xerrant, jo anava buscant les meves coses, sempre m'invento coses. Vaig fer un collage, me'n recordo que els vaig ensenyar la foto, un collage d'una... Vaig retallar una senyora d'un camp de concentració i la vaig asseure a un banc de Gaudí que era a Sant Boi, al sanatori de Sant Boi, que els bancs són del Gaudí. Llavors ja quedava clar que juntàvem, diguem-ne, el camp de concentració amb Sant Boi, perquè el Marco va néixer a Sant Boi, va néixer al sanatori de Sant Boi, un psiquiàtric, i els malalts anaven amb bates de ratlles blanques i blaves. Vaig pensar, mira, ho farem així. I d'alguna manera és l'analogia, aquella foto la portava jo per mi, és l'analogia, diguem-ne, per un nen petit que va veure sa mare envoltada de gent que està malalta, no? I que la seva mare feia molta olor a lleixiu perquè treballava a la... És la imatge anàloga d'un camp de concentració, no? Per un nen petit de 2 anys. I, bueno, això em va suggerir coses i jo faig els meus col·laixos, les meves coses.
Aquesta infància que expliques, que jo, per exemple, no sabia,
sí,
creus que va tenir alguna cosa a veure amb com després es desenvolupa la vida de Marco?
No se sap, però està bé saber que és així. Això ho tens al cap, tens la foto aquesta que em vaig inventar, i no només això, sinó que quan va néixer l'Enric Marco el van treure als braços de sa mare, van portar a son pare, a son pare li van treure la custòdia del seu fill, que en aquella època si et feien això és que devies o maltractar-lo o deixar-lo de costat molt, i m'imagino un nen de 2 anys buscant un lloc al món on quedar-se, i quan un nen de 2 anys busca una casa on quedar-se, un llit on dormir, és lícit que s'inventi el que li dongui la gana. Ja de gran hauria d'haver-s'ho currat una miqueta més per no enganyar a tothom, no? Però, bueno, ve d'aquí l'Enric Marco. Jo no ho sé si això el va condicionar fins a quin punt. A tots ens condiciona la infància. I jo, per mi, sense dir-ho, ara ho dic públicament, no tinc per què dir-ho, no? I no tenia per què dir-los ni tan sols gairebé els directors. Hi ha coses secretes als actors que també està bé tenir-les, com els directors en tenen algunes amb l'actor, no? Però jo crec que això... És a dir, no només havia de fer una imitació del Marco, que era bo fer-la, i agafar molts quilos, vaig posar molt, molt gras, vaig engreixar 16 quilos, que estava bé per fer de vell, vaig afaitar el cap, que s'havia d'anar pel carrer així, eh? Sí. Sinó que, a més, havia de donar com un món interior, una cosa que miris als ulls i dius, hòstia, què hi ha darrere? Què li passa a aquest tio? Va estar tota la vida mentint sobre que havia estat un camp de concentració, i algo darrere els ulls, havia de veure l'espectador, un buit, però jo penso que ell tenia un narcisisme bestial, que volia estar sempre, que el mirés tothom, que l'estimessin, ho deia el Cercas, això era algú que esperava, que buscava que l'estimessin tota l'estona, i mai n'hi havia prou. Aquest era el problema, que era com un sac que no s'omplia mai, que tenia un foradet a baix i per molt que posessis coses se n'anava, no? Llavors volia també, no per justificar-lo, sinó per entendre la persona sencera, volia entendre també què li passa a aquest tio, encara que sigui fer la pregunta molt gran, per dir, hòstia, no sé què et passa, però hi ha algú darrere els ulls que algú et passa, no?
Vas arribar a entendre-ho?
Sí, vaig entendre això, i vaig entendre les ganes, i vaig entendre... o em vaig inventar, eh? Uns actors hem d'entendre i hem d'inventar coses, no? Vaig entendre la justificació que ell es podria fer. És a dir, ell diu, jo també he passat coses molt greus, la meva vida, jo he patit molt, eh? Llavors, aquest patiment que ell no podia explicar, i un nen, quan viu una cosa així, posant per cas, hòstia, sent que la societat o que tothom l'ha deixat de banda, que li deuen unes quantes, no?, a la vida. I aquest deure s'ho anava cobrant, crec jo, no? I llavors es justificava això, dic, jo no vaig viure, no vaig estar dintre un camp de concentració, però jo també he patit molt i he passat coses molt greus, i no cal que us ho explico perquè potser no m'entendreu. Jo m'apanyo amb aquesta mentida, perquè és justificable. Bé, jo penso que aniria per aquí.
Sí, té...
I humanament s'entén.
Sí, té la seva lògica. També deia, no he fet mal a ningú, tot i que potser...
Sí, va fer mal. Clar, la gent que l'altre dia vam fer un passe aquí a Barcelona, hi va venir gent de l'Amical, hi va venir la neboda o la neta d'Enric Moner, que era el que ell havia falsificat el nom. Ell es diu, clar, va treure el meu avi de la història, no?
Sí.
Enric Moner el va suplantar, no? Això és molt greu, no?
Sí.
Llavors hi ha gent que se sent molt ferida amb el Marco, i gent que evidentment se sent ferida perquè l'està mentint diàriament de tu a tu, que dius, hòstia, Marco, és molt bèstia, no? I la vida, jo crec, i els actors ens hem de dedicar a això, a no jutjar, per entendre només la complexitat de la vida. Després, el que opini cadascú és cosa de cadascú, no?
Clar. Aquí a la ràdio hem trobat una persona que l'hem decidit incloure perquè ens va explicar que ell va estar a una de les xerrades que reflecteixen molt bé la pel·lícula d'aquestes d'anar a escola a les universitats i després descobrir la realitat i com això el va fer emprenyar, no? Ja m'ho vaig creure. A més, és una persona que de cinema en sap molt, és l'Alfons Gorina, el fill de l'Àlex Gorina, i això és el que ens va explicar. Hòstia. Alfons Gorina, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A
veure, avui t'agafo com a testimoni. Tu vas rebre una d'aquestes visites d'Enric Marco a la universitat, era, eh?
Sí, i de fet, en aquell moment jo no sabia qui era, eh? Vull dir, no sabia que era tan mediàtic, però van dir, això, un supervivent de l'Holocaust, és molt interessant que ho aneu a escoltar, i jo vaig anar, estava a rebentar la sala, de fet el tenia com molt lluny, no? Però el que va passar, a més, és que es va saber molt poc després que...
La veritat de la història, que era un impostor.
Sí.
Perquè a tu et va impressionar el que va explicar allà, realment t'ho creies i...
Home, les coses que explicava sí que m'impressionaven. El que passa és que, i ara, clar, semblarà que sóc un oportunista, però et juro que en aquell moment, pensant, ostres, amb les coses que m'està explicant, o sigui, amb l'impacte i el patiment, que se suposa que era real del que ell explicava, pensava, no em cau gens bé aquest home, com ho explica, no? I,
yeah.
I veient la pel·lícula, te n'adones de per què, no? Perquè en el fons ho estava impostant tot, no?
Clar.
I, bueno,
I poc després se sap la veritat, que era un impostor. Què vas pensar en aquell moment?
Clar, jo recordo comentar-ho amb els companys que havíem anat a la xerrada, com, hòstia, però que cabron, no?, aquest tio, que va estar aquí fa dos dies, no?, una mica més, no?, però... I clar, ens va fer com patir a tots i tot el que havia comentat, i que li van fer tornar la creu, no?, de Sant Jordi o alguna cosa així, i vaig pensar, ostres, doncs, realment, pel nivell de detall de les coses que explicava, dius, però és que és al·lucinant, saps? O sigui, quina capacitat de fabular i d'inventar-se històries i repetir-les, i suposo que no equivocar-se, perquè fins i tot alguna de les que surt a la pel·lícula ens les va explicar en aquell moment realment, no? Aquesta famosa partida d'escacs en la que va salvar la vida i tal, això surt a la pel·lícula i això ens ho va explicar allà, que precisament allà, quan ens ho va explicar, és el que no em va agradar. O sigui, hi havia com un to, com et diria, com d'orgull i de soberbia a l'hora d'explicar la història, que jo pensava, ostres, però clar, vull dir, al final estem parlant de que sí, que tu et vas salvar, però molta altra gent no, i jo crec que s'hauria d'explicar com amb més respecte, clar, això, no? I...
Has vist la pel·lícula?
Sí, sí, sí.
I has reconegut en l'Eduard Fernández aquell home que va entrar a la universitat a fer-vos la xerrada?
Doncs jo crec que sí, bastant, perquè a més, clar, la pel·lícula, suposo que han fet una bona recerca, no?, de com era aquest home a nivell personal i per què es comportava així, però realment el veig reflectit, això, entens una miqueta més el per què d'aquesta necessitat de donar-se a si mateix, no?, de protagonisme. I, vaja, que, gràcies a la pel·lícula, o sigui, sí, l'he vist, però sobretot l'he entès, no?, aquest home que vaig veure en aquell moment, a principis de segle, vaja.
Físicament, suposo que sí que t'ha impactat, no?, la caracterització.
Bé, clar, aquest home era molt gran ja, i jo quan vaig veure que l'Eduard Fernández vaig pensar, ostres, bé, evidentment el maquillatge avui dia fa miracles, però no, sí, la veritat és que l'Eduard dona el peu perfectament, vull dir, tot i que és una caracterització, bon, sempre és perillós, no?, el tema dels maquillatges i això, però en realitat està molt bé, sí.
Molt bé. Tens alguna pregunta per l'Eduard Fernández o segueixo jo?
No, mira, un dubte que em plantejaven, perquè potser ell ens ho pot resoldre, això. Clar, em preguntaven per xarxes socials. Ell ha d'intentar buscar el premi, per entendre'n, sigui Goya, sigui Gaudí, etc., per al 47 o per Marco? I jo deia, ostres, doncs és una bona pregunta, perquè són dos personatges reals i això sempre doncs dona punts a favor. I clar, el 47 ha tingut molt d'èxit, però Marco té... La temàtica sempre dona molt que parlar, no?, el tema dels camps de concentració i tot això. I per tant, seria bo preguntar-li a l'Eduard com funciona això, o si ell té alguna preferència, saps?
Doncs aquí ho deixem, a veure què en respon. Gràcies, Alfons.
A vosaltres.
Aquí tenim la patata caleta amb la taula. A veure, ja han sortit moltes coses.
Quin premi? Home, doncs, si n'hi ha dos, doncs un de cada. No ho sé, per dir-ho lleugerament.
No estaria malament.
Per dir-ho lleugerament. Sí. Ja que Marco, no sé per què, no està nominada als Gaudís ni com a pel·lícules estrangeres, ni com a espanyola, ni com a res, doncs mira, un de cada, per exemple. No ho sé, això ho ha de dir l'Acadèmia.
Marco, de fet, als Gaudí, per exemple, els autors catalans no haurien d'estar poder estar nominats, els actors, per exemple?
Sí, no sé, ara en parlàvem, no havia pensat... Abans es parlava de talent català, no?, fora de producció catalana, podria ser una possibilitat, tal. Bueno, hi ha coses a parlar de com es vota a l'Acadèmia Catalana i tal, però potser s'ha de fer més internament.
I tant.
Passa que s'hauria de fer.
Molt bé.
Fa estona que ho arrosseguem.
Molt bé. Feina pendent i queda entès. A veure, m'agafo a diverses coses. Una cosa, jo ja he dit que un cop vista la pel·lícula, quan et tornes a posar, per exemple, ara el tràiler, que ho he fet per preparar l'entrevista, et treus el barret amb moltes coses. Però una cosa amb què hem caigut amb la tentació, jo crec, la majoria dels que han vist la pel·lícula, tot i que no hi he parlat, però m'ho puc imaginar, és el primer que fem anar a buscar l'Enric Marco. I a veure què hi ha. Sí. Clar, a mi em va semblar espectacular, però voldria fer una distinció de dues feines que fas. Primera, la veu.
Sí.
Ho trobo impressionant.
Sí, va per moments, i quan és més jove no és tan aguda. Tan aguda, tal, la tenia com bastant nasal aguda, i quan més s'escalfava més, no? Que era perillós. És perillós composar, perquè pot quedar un personatge de mentida, no? Una caricatura, no? El repte era fer la imitació i després donar-li cos i donar-li ànima i donar-li... Deia ara el Gorina que el maquillatge fa miracles. Sí, el maquillatge fa miracles, però aquí no n'hi havia gaire. Aquí només em van fer arrugues. Van posar una mica de cola i em van fer alguna arruga, però res de làtex, i era només la meva cara. L'estat tan gordo, canviava, l'estat rapat canvia més, el bigoti canvia més, i després la composició física, que jo realment, no sé si està bé dir-ho o no, però em veig caminar i dic, hòstia, és un iaio, és realment un iaio. I aquí vaig agafar tots aquests quilos també per això, per caminar d'una altra manera, per moure'm d'una altra manera, després ja hi posava jo de la meva part, per aixecar-te més gran, més una dificultat més gran amb el cos que ja em donés una certa edat, no?
Entrevistava fa un parell de dies el Carlos Márquez Marcet, sí, que estrenen aquest cap de setmana a Polvo Serán, i està nerviós perquè diu, en el primer cap de setmana t'hi jugues molt.
Yeah.
Si no va bé la pel·lícula el primer cap de setmana, pot desaparèixer de cartelleres una feinada que has fet.
És tremendo.
I això és molt dur.
Sí.
40.000 persones el primer cap de setmana han vist Marco, això està molt bé.
Sí, això està molt bé, m'alegro molt. Es va sostenint, que és el més difícil, com a la vida, la professió, el més difícil no és tirar, sinó no és entrar, que també, pues després mantenir-te molt temps, no? A Marco li passa igual. Penso que és una pel·lícula que pot anar molt, molt pel boca a boca, perquè la gent vagi comentant. És una pel·lícula... Jo d'entrada penso que les pel·lícules, el primer que han de ser és que no han de ser avorrides. El primer. No ho és. És una pel·lícula... I és una pel·lícula molt bona, sobretot. Jo crec que aquesta gent, John i Aitor, que són molt bons directors, està molt ben rodada, molt ben muntada. Jo faig una de les coses millors que he fet mai, crec, francament, i humilment, i realment. I bueno, jo hi ha alguns papers i algunes pel·lícules que les estimo especialment. El Marco és una d'elles.
Aquesta quedarà amb tu temps, no?
Aquesta deixarà petjada, sí. Aquesta deixarà petjada per sempre, crec. I penso que és una pel·lícula que descobreixes un personatge i que vas preguntant-te què li passa, per què ho fa, perquè, clar, ell no va guanyar mai ni un duro. Llavors jo pensava, jo igual sóc friqui, però una mica amoral de vegades, però jo penso, jo què sé, per exemple, els que van caure allà amb l'avió, la pel·lícula que va fer el Bayona, no?
Sí.
Que un tio s'inventés que fos un d'ells i després descobrís, jo només em provocaria una gran curiositat, sense jutge, sense judici, dir, hòstia, què et passa? Com és que vas fer això? Sí. Què et passa? Perquè em provocaria una gran curiositat. És la mateixa que em desperta Marco. Dic, per què t'has inventat això tan bèstia? Perquè, clar, ell ho deia, que és veritat, que de vegades, per exemple, quan explicava la història aquesta de la partida dels cacs, sí, sobreactua molt, sí, el Marco, molt. Sí. I jo havia de sobreactuar de Marco, però no d'Eduard. I llavors era un terreny difícil que es podia barrejar i per dir, hòstia, Eduard, estàs passat. Dic, no, saps el personatge el que està passat. I quan vi la sombra, i ja pienso, no puedo perder la oportunidad, tengo que ganar, gané la batalla de Stalingrado, i no vi la sombra de la SS, dije, dius, hòstia, Marco, què fots? És un actor regular, sobreactuat, però que convenç a tothom, no?
Sí. Pot ser que una mentida petita se't vagi fent grossa? És a dir, primer ho explica en un grupet d'amics, veu que agrada quan
sí,
ho explica,
veu,
i que ja no sàpigues parar.
Pot ser, però què anava a dir? El Marco deia, per què vas escollir això? Si havia estat a la presó, ell, a Alemanya, en aquella època. Si amb això en tenies prou, diu, és que, claro, és que era muy goloso. Sí. Dius, hòstia, amb aquesta lleugeresa dius que és muy goloso haver dicho que estabas ahí. I d'altra banda, l'altre dia vaig a fer una cosa fa un temps de Semprún, Jorge Semprún, que sí que va estar a un camp de concentració, sí, i ell parlava, recordo molt això, de quan es reunien al costat de les letrines con un hedor insuportable, quan tenien un temps lliure es reunien tots i podien parlar amb llibertat. Diu, aquell moment era dels moments que ell recordava amb més amor del món, que es produïa una comunió entre tots ells, difícil d'explicar, no?, que podem mig entendre-ho, no? Sí. Clar, això ho va violar el Marco. Marco no hi era i feia veure que hi era, no? A nivell humà, jo penso que va passar moltes barreres per dalt, va trepitjar molts cors, i després, d'altra banda, és cert que va divulgar els supervivents als camps de concentració espanyols, que estaven com deixats de banda, i catalans, i això ho va divulgar, i és cert que ho va divulgar, i que era el millor amb això. És a dir, la vida és contradictòria, i els personatges també, i Marco, com a gran personatge, és una gran contradicció. No?
Clar. Tu que t'has posat en grans biografies, seria una... Bé, seria una mica simplificar, però si podríem posar personatges que es mouen per interessos tan nobles com Òscar Camps, Pere Casaldàliga...
Aquest és sagrat.
Aquest és el que més t'ha...
Sí.
El que més t'ha arribat. Sí.
Aquest és sagrat. És que no he interpretat, ni interpretaré mai, crec. Això em sembla que és fàcil que sigui així, un personatge més gran que Pere Casaldàliga. Era realment emocionant.
Sí.
Era emocionant com algú pot fer el bé cada dia, tota l'estona, sistemàticament. I això es nota davant de la seva presència. Hi ha una cosa no mental, no pensada, que emana, no sé com es diu emana, que
sí,
es nota, no?
Sí.
I jo amb el Pere, jo i bastanta gent, estaves amb ell, arribaves, donaves la mà, deies hola, Pere, i em posava a plorar. Plorar, sí, es posaven humits,
sí,
als ulls.
Sí.
T'emocionaves per la seva presència. Dius, hòstia, per què? És un invent, jo estava autosugestionat, potser, però potser que no. És a dir, quan anem pel carrer i dius, hòstia, creuem de vorera que no em fa bona pinta aquest tio, no? Això ho intuïm. Doncs amb el Pere Casaldàliga és igual, però al revés, i molt. És a dir, perdona, ja ara segueix.
Sí, no, és que ja m'agrada molt que m'interrompis. Manolo Vital el posaríem també aquí.
Sí.
Després hi ha el d'interessos pèrfids, que tindríem sí. aquí Enric Marco, sí. Paessa i Millán Astray, el number one. Aprens de tots?
Sí, aprenc de tots. Jo dic que sempre que no puc jutjar fent personatge, perquè si no puc treballar, no puc fotre la mà fins al fons, no? I inventar el que calgui. Millán Astray va fer alguna cosa molt, i era molt intel·ligent. És a dir, quan diuen viva la muerte, que diuen els legionarios, no? És molt fàcil burlar-se'n, i la burla només serveix per no aprofundir. Si no burles, si no dius, mira, diuen viva la muerte, que curiós, d'on deu venir, no? El Millán Astray, de petit, jo sempre vaig al petit, de petit, estava molt a la presó perquè son pare era un funcionari de presons. Llavors coneixia la gent que estava a la presó, que havien ser assassins, violadors, xoriços, no sé. I m'imagino que un xoriço, un assassí, un violador, amb un nen petit, doncs tenen un tracte mig maco de nen petit. No, hola, què tal, com estàs, d'on vas? Per tant, tenien algun comú. I després, quan ell va fer la legió, va agafar la gent de la presó, els més xungos de tota Espanya, i va dir, si quieres venir a la legión, te perdono de todos tus pecados. Vuelves a nacer. Dime cómo te llamas, no tienes por qué decir tu nombre, di el nombre que te dé la gana, y comences una vida nova. Per tant, viva la muerte. I en aquest sentit és molt intel·ligent, és molt curiós, i aquella gent, clar, donava la vida per
la pàtria, per la legió.
Per la pàtria, per la legió i per el que fes falta, no? Sí, és molt intel·ligent, en tot cas, i molt contradictori. Després, a nivell ideològic, pues, evidentment, no tenim absolutament res a veure, no?
Clar, a partir d'ara, qualsevol mentideta que diguis, pensaràs en el Marco segur, això.
Sí.
Que no em passi. Sí. No, voldria acabar només fent esment d'aquest any que portes, 2024, sí. El 47, Enric Marco, però dirigint també un curtmetratge.
Sí.
Què tal això? I no sé si t'ha quedat ganes de dirigir més.
Bueno, era una primera incursió d'una cosa que jo volia fer molt lliurement, una imatge que tenia jo al cap fa molts anys. Vaig dir, bueno, tinc ganes de començar a posar la càmera, a veure per on va. Em va resultar molt natural el dirigir un curt, perquè he fet moltes pel·lícules, i a vegades el director li diu, hòstia, aquí vols posar la càmera? Si vols dir que no estaria millor allà, perquè jo aquí m'aixeco i després tu em segueixes. Llavors ja ho tinc una miqueta per mà, i ho he comprovat, i sí, m'ha resultat natural, en tot cas, no? I el curt pot agradar més, hi ha gent que li agrada molt, hi ha gent que no li agrada, i de tot, he sigut molt lliure, i m'he atrevit a fer el que em donés la gana, no? Amb un llarg seria diferent, però en persona els curts estan per això, per provar coses, i ho he fet, i estic content d'haver-ho fet. Sí.
O sigui que no descartem per...
No, el difícil és escriure un guió. És molt difícil escriure, és el més difícil de tot, és tenir un guió. Llavors jo haig de tenir una idea que sigui molt clara i després haig de demanar ajuda a un guionista, però fins que això no succeeixi, doncs no.
De moment tenim Marco als cinemes, ha estat un plaer enorme rebre't aquí al Catalunya Nit. Una abraçada.
Moltes gràcies i aneu a veure Marco, que és una meravella.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el...
59.205. 59205. De la sèrie 19.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Atenció, oients, una pregunta. Què faríeu si guanyéssiu de cop molts diners? Una loteria, rifa de Nadal, què faríeu? Què faríeu?
La vida cañón. Sombra en
Doncs una possible resposta l'hem trobat amb el grup Alcalá Norte, i aquest tema que els està disparant molt amunt és La vida cañón. Actuen aviat a Barcelona, estan aquí aquests dies, i tenim la sort que de 6 integrants en tenim més del 50% avui aquí al Catalunya Nit. Són Álvaro Rivas, cantant, Carlos Elías, guitarra, Laura de Diego, teclista, i Pablo Prieto, que a més ens entén perfectament en català.
Correcte.
El baix.
Sí.
Tu ets aquí, tu has viscut aquí a Barcelona molt temps.
Sí, sí, he viscut aquí 25 anys.
Molt bé, pues bienvenidos a todos.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, que nos guste a nosotros este tema no está mal, tiene su mérito, pero la gente puede pensar, hostia, ¿qué criterio tienen en este programa? No lo sabemos, pero vamos a ponerla a ella, que ella aquí manda, manda en Cataluña. Rosalía.
El otro día mis amigos me enseñaron un tema que llevo semanas que me acuerdo del tema, es como que se me ha quedado grabado en la mente. ¿Sabes lo típico cuando se te engancha un tema? Bueno, pues el tema dice así. Peineta pa' mi chica y un mantón, la vida cañón.
Bueno,
y básicamente pues va de eso, de la vida cañón. Entonces a la que me pasa una cosa buena, o a la que estoy gozándome algo, yo digo la vida cañón.
Hay mucha gente ya diciendo la vida cañón. ¿Qué es esto de la vida cañón?
Pues, como has dicho tú, es la respuesta que haría si te toca la lotería de Navidad. La dio un señor llamado Juan, un vecino del barrio de Lavapiés, en 1935, a preguntas de un reportero de la revista Mundo Gráfico, y dijo, ¿qué haría si me tocase la lotería? Pues comprarle un mantón a mi señora, ir a los toros en un tendido de sombra y no ahí amontonado en donde es más barato, ir al teatro, no porque me inviten de gratis para ir ahí a aplaudir, sino con una butaquita ahí como un señor, y a vivir la vida cañón, que no se diga que no sé gastarme el dinero como los buenos.
Y
nos vimos eso ahí en Facebook, que rescataba en ese artículo algún coleccionista raro. Nos hizo mucha gracia y decidimos hacer la canción y actualizarla un poco con alguna cosilla del presente.
Qué buena puntería. ¿Y cómo influyó que le gustara tanto a Rosalía?
Yo creo que nos ha dado prestigio para la industria de la música y de la prensa. Yo creo que eso es lo que más ha hecho, darnos que de alguna manera tengamos su sello, y que es importante porque ella es muy, muy seguida y muy respetada. Que haya un montón de nuevos oyentes que escuchen Alcalá Norte por Rosalía, no sé si encajamos en el oído del oyente medio de Rosalía, que más sencillamente habrá dicho, qué curiosa la Rosalía, qué mona cantando eso. Pero en la prensa y en la industria, eso seguro que sí que lo hemos notado.
Claro, luego los que llegan a través de por el cauce que sea, les tiene que gustar la música, eso está claro.
Claro, lo que sobre todo nos ha hecho ilusión. A este sobre todo, que él viene más o menos de la misma escena y le hace ilusión que le guste.
Este es Pablo. Sí. Rosalía cantó un tema vuestro. No sé si vosotros tendríais que cantar algo de Rosalía, pero bueno, no os voy a poner en aprieto. Pablo, què et va semblar a tu això, que la Rosalía parlés tan bé d'Alcalá Norte?
Doncs va ser una sorpresa, la veritat. Jo vaig publicar a Twitter, literalment, Rosalía felicítame si no me da algo. I va dir, feliz día cañón. Va fer la connotació de...
O sigui que ja sabia de què estàvem parlant.
Sí, sí, clar. Això va ser la clau de tot, que ella va posar cañón. Va fer molta il·lusió i bueno, és el que ha dit l'Álvaro, és que ens va posicionar en la premsa, en les ràdios, als medis de comunicació. I bueno, fa molta il·lusió, però és una cosa més que suma. I ella és d'aquí, de Barcelona, o sigui que... Bueno, molta il·lusió i content, sempre content, perquè passin aquestes coses bones, tio.
Clar que sí. Abans hem buscat una primera resposta en un dels vostres temes, ara llenço una altra pregunta i també buscarem la resposta en una cançó vostra. Què dia va ser el concierto?
Noviembre, el Power Ranger verde, los
Casualidad o no, pero tocáis en Barcelona 20N, que es casi el título de una canción vuestra, 420N, esta que suena. ¿Casualidad o es que buscáis, tienes algo con la fecha?
Nosotros, cuando conseguimos tener acceso a esta fecha de Ramataz, éramos unos mil lundis, que seguimos lo siendo, pero un poquito menos, y nos dieron un miércoles porque no había otra. Pero bueno, justo daba la casualidad de que era el 20 de noviembre y que quedaba gracioso con esta canción, así que yo creo que lo hemos explotado también en la promo y eso.
Está muy bien. Os dieron un miércoles porque erais mindundis y una sala pequeñita. La sala pequeñita se hizo demasiado pequeña, ya vais a la grande.
Sí, eso es.
Y ahora miraba qué está pasando. Esto, el concert, com diem, serà dimecres 20 de novembre. I posa, a veure si m'entendeix, a punt d'esgotar-se.
Tiene pinta de que no entendemos, sí.
Que se acaban.
Pues oye, ojalá se acaben.
Con esta entrevista ya lo tenemos, todo
si
vendido.
Tú lo dices, nos fiamos.
Muy bien, ¿qué van a poder escuchar? Vuestro disco tiene 11 canciones, decís que es un manifiesto.
Eso lo dijo ChatGPT.
¿Sí?
Sí, yo antes trabajaba a la vez que hacía esto de Alcalá Norte, claro, y de repente me dijeron tú que hay que hacer una nota de prensa para la salida del disco para dentro de una hora. Entonces me pasaron un ejemplo de una nota de prensa de Amaral o de una del Canto del Loco, no sé qué, y le dije a ChatGPT, con estas letras de mi banda y estos ejemplos de nota de prensa, hazme una nota de prensa para el lanzamiento de Alcalá Norte. Y salió eso del manifiesto, que te insertan unas coordenadas históricas, no sé qué. Eso lo dijo ChatGPT.
¿Pero os gustó?
Yo dije, mira tío, pa'lante. Y a nuestro equipo le gustó y fuimos con ellos.
Pues no sé si a modo de manifiesto, pero atención a estas letras.
La sangre del rico es pus, la pena del pobre derrama dinero, sangre del hijo de Dios, carga que carga borrego. Guarda al rico en la llaga del pobre su pesada billetera.
Aquí creo que ChatGTP no llega, ¿eh?
No. Esto lo saqué de Léon Blois, que es un escritor francés, de un librito suyo que se llama La sangre del pobre, donde me regala casi todas las metáforas que uso en la canción.
Ajá. No sé cuándo escribió él estas letras que te inspiraron.
Comienzos del 19, yo creo. Del 20, perdón, yo creo.
Pero sirven para hoy bastante en cuanto a las desigualdades que describes.
Sí, ¿no? En su cabeza tenía una visión como muy tradicional del catolicismo, ahí a tope con Cristo, pobrista. Y eso yo creo que vale en el siglo I y en el XXI.
Y vale también para la gente, por ejemplo, que intente encontrar un piso en cualquier calle de España, diría yo, pero vamos a vuestro barrio.
¿Dónde está la abundancia? ¿En el ahorro o en el derroche? ¿Dónde irá el dios mutante tras abandonar el bosque? ¿Dónde van las madres que atendieron la llamada? Despiezaron a sus hijos y salieron de sus casas. Guiaron un pisito en la calle Elfo. Un pisito en la calle Elfo.
Un pisito en la calle Elfo. Me he puesto a buscar por internet. Idealista, concretamente, de 300.000 no bajan, ¿eh?
Pero antes estaba más baratos. De hecho, la canción esta se nos ocurrió en un momento en el que un colega nuestro, el Padu, que es un enamorado de Barcelona, por cierto, y un tipo que está siempre buscando en cualquier cosa que tiene forma de mapa, sea Google Maps o el Idealista, siempre está mirando cosas, lo que sea. Y vio uno bastante barato hace un par de años, pero unos ciento y pico mil, y dijo, tú, un pisito en la calle Elfo, el sueño. Y realmente me impactó porque era barato y no nos lo compramos, pero hicimos la canción.
Está bien. ¿Se puede comprar un piso a alguien haciendo canciones? Hoy día muy complicado, ¿no?
A nosotros no nos ha dado un piso, la verdad. Uh-huh. Pero si haces carrera de estos, te puedes comprar un piso. Al menos en la calle Elfo, 300... yo creo que se puede, uh-huh. Te lo juro. Sobre todo si eres solista exitoso, seguro. Uh-huh. Que en banda es más complicado. Pero bueno, puedes hacer un co-living de esos.
Claro. ¿Vosotros ahora tenéis capacidad para llenar Ramataz, por ejemplo?
Está por ver.
No, está, ya. O sea, a este minuto de entrevista yo creo que ya está. Pero bueno, si alguien todavía quiere ir, quedan algunas. en este país para vivir de la música, una banda, como decís vosotros, con lo complicado que está todo y los precios que hay, por ejemplo, de vivienda en Barcelona, Pablo lo sabe, supongo que en Madrid es todavía...
Sí, yo recuerdo cuando desde Madrid mirábamos Barcelona como, buah, qué locura allí lo de los pisos, no sé qué, y luego llegó.
Ya lo tenéis, ¿no?
Lo mismo.
Ya está. Y debe ser frustrante, lo digo también por las letras y tal, de toda una generación de gente joven que... una cosa tan básica como tener una casa se complica un montón.
Sí, y esa es la gran diferencia que veo con respecto a generaciones previas. O sea, cuando se explica la desigualdad, el capital es un factor muy, muy importante para explicar la desigualdad entre las personas. Y al final, según la concepción ideológica predominante, el suelo es parte del capital. Entonces, allí donde los pobres tienen suelo, la desigualdad es menor según la manera hegemónica en la que se mide la desigualdad. Y yo la principal diferencia que veo con mi viejo, por ejemplo, es que con sus sueldos de treintañero se podía permitir un piso en una zona relativamente de booty y asumirlo. Y ahora no puedo. Y eso se mide fácilmente viendo lo que cobraba en esa época versus lo que pagó de entrada y lo que se cobra ahora versus lo que tienes que pagar de entrada. Es más difícil, mucho más difícil.
Es sin duda uno de los grandes temas que tenemos encima de la mesa, pero vamos a secarnos las lágrimas. Aquesta es diu No llores, doctor G. Estáis ya de gira cañón. Miércoles 20N en Barcelona. Luego veo que vais Sevilla, Granada, Donostia, Valencia, que además estáis involucrados también en esta iniciativa, sí, de Son Valencia.
Teníamos el calendario muy petado, pero la manera en la que logramos sumarnos fue a una de las fechas que tenía entradas a la venta aún. Decir, vale, pues a partir de ahora las que se vendan van para Fundación Horta Sud.
Muy bien, pues agradecidos de esto, de que hayáis pasado también por aquí. Podeu veure la gira de concerts que tenen fins a finals de desembre. Després, l'any que ve, al gener, segueixen voltant per Espanya. De moment, presentació d'aquest disc que ha rebut molt bones crítiques i merescudes i que podeu escoltar a Rasmatàs dimecres. Moltíssimes gràcies per haver passat per aquí al Cala Norte.
A vosotros por invitarnos, por supuesto. Ojalá os veamos el miércoles en Ramata.
Ojalá, ojalá tuviera otro horario yo. Doncs se'ns està acabant el divendres i, com sempre, ho volem fer bé i ho fem en bona companyia. Qui tinc aquí avui assegut al meu costat? Gori Massip, bona nit.
Bona nit.
Tinc moltes preguntes per tu, eh? La gent ara ja diu, el meteoròleg aquell jove. Ja tothom està dient això. Però primer, has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit avui?
Sí. Bueno, he constatat una cosa, per una part, que és com la ràdio nocturna, no? Que deixa al marge el ritme tan frenètic del matí. Sí. Ha estat molt interessant veure, doncs, de principi a fi, tot el programa com es va configurant, la gent que va entrant, que va sortint, i crec que mai havia pogut veure un programa sencer, no? O sigui, formar part, no? Entres a fer la teva meteo i tornes a sortir, però,
sí, sí,
però de principi a fi, no. I a nivell de... Per tant, a nivell de forma, a nivell de contingut, doncs sí que amb tot això del tema de València...
Clar.
Que continua estant, no?, a l'actualitat, tot i que fa uns quants dies que va passar la desgràcia, he après que cal fer molta més pedagogia amb el tema dels avisos, de les alertes, perquè penso que és molt important com la població el rep i que sàpiga el que ha de fer en el moment de rebre'ls. I això és el que penso que hem d'anar per aquí.
Clar, vosaltres ens aviseu cada dia a la vostra manera del temps que farà, però després ja com això es tradueix en que la gent actuï d'una manera o d'una altra, depenent de la gravetat, i és veritat que és un dels grans temes. Tu, veure, vas debutar aquest estiu a TV3 en pantalla com a meteoròleg. Això deuria ser un somni per tu.
Sí, vull dir, literalment era el somni laboral que tenia... i amb el que havia basat els meus estudis, no? I per tant va ser literalment complir el somni, vull dir...
Ara fa unes setmanes que ja no et veiem en pantalla, sí. Ja saps que això vol dir que t'han matat, perquè jo, que feia molta tele i ara faig ràdio, ja la gent em diu de vegades, però què fas ara?
No, bueno, però darrere la pantalla també hi ha feina. I...
Què estàs fent ara?
Ara doncs, fem feines doncs, més del portal, de portal web, i engeguem el dia, no? És a dir, tots aquests equips que surten en connexions des del mig dels aiguats, el temporal de mar, doncs, prèviament, molts d'ells ens venen a preguntar què, on hem d'anar, on està plovent molt, on no. I això també és com engegar el dia, no? I clar. És molt interessant, també.
Molt bé. I veus com la Gemma Puig tria la cançó que ens fa per nosaltres, o què?
Ara no, perquè, clar, jo estic de matins, ah, però clar. Sí que a l'estiu, de fet, la vaig ajudar algun dia i tot, eh?
Ah, veus?
Sí, sí.
O sigui que d'alguna manera ja havies participat al Catalunya Nit. Que bé. S'estudia per ser meteoròleg? Perquè la carrera de meteoròleg no existeix.
Sí, s'estudia, no existeix la carrera en si, però sí que existeix el màster, que és el que jo estic fent ara a temps parcial a les tardes. Evidentment, sí, s'ha d'estudiar perquè hi ha uns coneixements doncs, que s'han de tenir.
Uh-huh. I abans del màster, què vas fer?
Vaig fer geografia. Uh-huh. En el meu cas, vaig fer geografia. Es pot fer física. Avui dia també es podria fer ciències ambientals. Fins i tot hi ha alguns meteoròlegs d'algunes cadenes que són periodistes i que s'han especialitzat a posteriori. I a partir d'aquí, doncs, a banda dels coneixements, també és important tenir la vessant comunicativa, no? Perquè s'ha de saber transmetre a l'audiència tot aquest tema.
Molt bé. És evident que tu aquesta vessant també la tens. Una de les coses que cridava l'atenció de molta gent és que jove que és aquest noi. Això com ho has portat tu? Tu tens 21 anys, no?
Sí.
Mira, entre tu i la Conchi Vecino, que és la que tenim aquí el control tècnic, aquesta noia que tens aquí a la peixera, ara no em venia la paraula, entre els dos, 42 anys, 21 i 21. Déu-n'hi-do. Jo 47, jo solet ja, 47.
Encara ens en falten 6, eh? Sí,
exacte. Que, com ho vius això de la joventut?
No, bé, vull dir, molta broma, a més com era l'estiu, no? Deia, per què heu robat el nen del casal de l'estiu, el nen de classe, deixeu-lo marxar... Però bé, ho prenc bé, perquè la majoria de comentaris són en broma i fets des del respecte.
La d'anys que em va costar a mi que em fessin algú al Polònia i tu vas arribar i pam...
Sí, vull dir, va ser així, pim-pam. Vull dir, vam publicar un vídeo a les xarxes el mateix dia que anava a sortir i aquell dia me recordo que treballava i vaig dir ui, això no pinta, bueno, no pinta bé, això vol dir que avui pringo. I me'n vaig anar a vestuari i dic ara tothom aquí començarà a córrer la veu. I...
Com has viscut tu aquests dies tan intensos ara de Dana i de tanta gent pendent de les vostres informacions?
Molta feina, vull dir, a banda de la feina que has de fer cada dia, s'afegeix doncs molta més feina perquè has de fer o preparar més mapes o ajudar el conductor que està fent pantalla, tots els equips que estan desplaçats, que també van... has d'anar agafant el telèfon, de què fem, ens anem cap aquí, ens anem cap allà, demanen imatges, vull dir, és un no parar. Llavors arriba el divendres, com avui, i dius, uf, surt tot el cansament.
Sí, ara a mi també ja em sortirà. Un dels teus somnis, el teu gran somni laboral, ja l'has aconseguit. Ara que ja has aconseguit el titular gros, és a dir, vull dedicar-me a això i ja ho estàs fent, quins altres et queden?
Clar, he complert el somni, però dins del propi somni es pot anar desenvolupant, no? Encara es pot anar escalant i anar complint nous microsomnis dins del propi somni.
Exacte, estem al somni fase 1.
Exactament.
Ja ens vindràs a explicar la fase 2, d'acord?
Molt bé.
Bona nit.
Creuant voreres, pujant al tren...
I aquesta és l'última cançó que escoltem aquesta setmana. Ens ha conduït a la sortida Joan Colomo amb Màgic.
Que ens menteixin així.
El Catalunya Nit és una obra col·lectiva amb Conchi Vecino, controlant que tot soni bé, Elis Puny garantint que tinguem a tothom. Aquí hem de tenir Natàlia Ramon i Marta Cristià preparant els millors temes i guions, Sergi Molero controlant que no se'ns escapi res a la sotsedició i a la redacció dels informatius de Catalunya Ràdio, pendent sempre de tot el que passa.
És màgic, és meravellós.
I com sempre, acabem amb dues persones avui que han tingut un gran dia.
Bona nit, noctàmbuls. Soc Jordi Sierra i Fabra. Ahir va ser un gran dia per mi. Vaig rebre el premi Antonio de Sancha, otorgat per l'Associació d'Editors en reconeixement dels meus 52 anys publicant llibres. Aquest guardó l'han merescut, entre altres, Francisco Ayala, Núria Espert, Forges, Mario Vargas Llosa o Germán Sánchez Ruiz Pérez. El que talonin els editors significa molt. Tingueu una molt bona nit i demà un dia tan meravellós com va ser el meu ahir. Gràcies.
Soc en Xavier Albons, de l'Associació de Jugadors d'Scrabble en Català. Per nosaltres, aquest cap de setmana serà un grandíssim cap de setmana, perquè celebrem a Porreres, Mallorca, el desè campionat mundial d'Scrabble en català. Més de 60 jugadors d'Scrabble d'arreu dels països catalans competiran per esdevenir el nou campió mundial en la nostra llengua. Moltes gràcies i molt bona nit.